Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
L'embaràs és un període molt emocionant i especial per a la dona. Tanmateix, si es tracta del primer embaràs, poden sorgir molts dubtes i moltes pors. Doncs és una situació totalment nova i potser única, ja que la mitjana de fills per dona a Catalunya està en 1,1. Avui ens acompanyen la Clara Bujons i la Cristina García, membres de l'equip Íntima Salut per a la Dona, per aclarir-nos alguns dels dubtes referents a l'alimentació durant l'embaràs. Benvingudes, molt bon dia, com esteu?
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un tema sensible, un tema delicat i un tema important, diríem que molt important, tenint en compte la situació en què es troba doncs, una dona que està gestant. Una de les primeres qüestions a tenir en compte, i que és una preocupació, és una por que tenen moltes dones, el pes. El pes que han d'agafar les embarassades, o poden agafar les embarassades, durant l'embaràs.
Sí, hi ha moltes dones que venen a consulta en plan, em fa una por engreixar-me molt, com acabaré, no? I com ho trauré de sobre? Dic, ui, noies, això ja arribarà, no? Però sí que és cert que hi ha estudis, no? I se sap més o menys el que hauria de pujar de pes una dona que està embarassada. Mal? El pes, i vull ser molt cauta amb aquest tema, perquè si hi ha dones que ens estan escoltant, a mi no m'agrada que la gent s'obsessioni amb el pes, d'acord? El pes ve en funció, que es guanya durant l'embaràs, ve en funció al pes inicial, val? O sigui, si jo sóc una dona molt primeta, agafaré un pes que serà, doncs, per exemple, si jo estic amb un pes, amb un IMC, sempre les nutris i dietistes ho parlem des dels IMC, l'índex de massa corporal, si jo tinc un IMC baixet, uns 18,5, el pes que jo guanyaré, o que teòricament hauria de guanyar, seria de 12,5 a 18 quilos, val? Que és una mitja de 400 grams a la setmana. D'acord? En canvi, si estic amb sobrepès, s'espera que guanyi menys pes durant l'embaràs. D'acord? Pues serà de 7 a 11,5. Val? Dit això, cada persona és un món val? I s'ha de vigilar. I una altra cosa que vull apuntar és que el pes no és lineal. O sigui, al final, l'últim trimestre és quan el fetus creix més. D'acord? El primer pes són teixits, etc., que guanya la mare.
Sí, sí. I aquella dita de nena que ara has de menjar per dos, què?
Sí, a més, és en plan, com estic embarassada, ningú s'entera, no? És que el nen està creixent molt, la nena, ojo.
Però això t'ho diu, t'ho diu la gent. Jo no sé si després tu creus, et va bé d'assimilar allò o no.
Mira, partim d'una persona adulta menja unes 2.000 calories, d'acord? Una dona adulta normal. Llavors, s'estima que hi ha una pujada calòrica de 300 a 500 calories, és a dir, que quan acabi l'embaràs estarem unes 2.500. Fixeu-vos que no són moltíssimes més. Si és un últim embaràs, val? Evidentment puc arribar a acabar amb 3.500 quilocalories. Val? Però això de menjar per dos, ojo, ojo, ojo. Ni menjar per dos ni fer dietes d'aprimament. Perquè el fetus, l'embrió, primer és un embrió, després acabarà sent un fetus, tota l'estona ha d'arribar a aliment. D'acord? Estem gestant una vida, nous teixits, etc. Molt important,
Anem ara a especificar i a clarificar. Li preguntem a la Clara, quins aliments hauria de tenir molt, molt, molt en compte una dona embarassada?
Bueno, primer de tot m'agradaria com deixar una miqueta clar que és important, sobretot també abans de quedar-se embarassada, no? Perquè sempre mirem molt en el moment de l'embaràs, llavors també convido aquestes dones o aquestes parelles, perquè la parella també és important, de cuidar l'alimentació i els hàbits abans de quedar-se embarassades. Llavors, després d'aquest parèntesis, durant l'embaràs, doncs, al final és l'etapa més saludable d'una dona, llavors, doncs, basar seguidament, bueno, igualment seguir amb una alimentació que segueixi una dieta mediterrània, mediterrània, rica doncs, en fruita, en verdura, que seria cereals integrals, si consumeix proteïna animal, doncs ous, carn, peixos, llegums, oli d'oliva, no? Tots aquests productes que tenim aquí a la nostra zona. Llavors, molt important seria l'àcid fòlic, que això és el que ens sona més, diguéssim, també en la preconcepció i també durant l'embaràs, sobretot aquest primer trimestre pel desenvolupament neuronal del bebè, no? També no oblidem omega 3 i el calci, sobretot calci molt important en aquesta etapa perquè l'embarassada requereix més lacti, requereix més aquest mineral que no pas quan no estem embarassades. Això seria doncs, consumir unes 3 racions diàries doncs, de làctics, ja sigui doncs, iogurts, llet o formatges, sobretot pasteuritzats. També l'omega 3 que comentava pel correcte desenvolupament no, del cerebral del fetus i una font molt important d'omega 3 és el peix blau. I llavors, doncs, si seguim amb aquesta alimentació de cereals integrals, fruita i verdura, des d'aquí doncs, ja obtenim tota aquesta font de vitamines, minerals i també aquesta font de fibra molt important durant l'embaràs.
Uh-huh. Deixeu-me preguntar-vos una cosa. Si alguna dona embarassada li cal algun suplement, algun reforç per alguna d'aquests elements que són indispensables, això el ginecòleg,
sí, sempre
el
és molt
metge...
Sí, sempre és no? molt important en aquesta etapa doncs, seguir les indicacions que et doni el teu ginecòleg o ginecòloga amb el tema de suplementació.
Puc fer un apunt? Sí. Inclús sí. En el tema de l'àcid fòlic, si una dona ja sap que vol, que va buscar un embaràs, jo els recomanaria ja visitar el seu ginecòloga i dir-li estic buscant aquest embaràs. Perquè fixeu-vos que l'àcid fòlic, la seva funció la fa en les primeres setmanes de l'embaràs, que és tot el desenvolupament neuronal. Llavors, ja hem de venir amb les piles carregades, molt millor. D'acord? O sigui, aquelles dones que ens estiguin escoltant, que ja saben que volen ser mamis, ja es posen les piles. I com deia la Clara, el tema de l'alimentació, ja ens posem les piles.
Tant l'home com la dona.
L'home ja, això és cosa de dos, evidentment. Clara, has parlat del peix blau, però tenim entès que porta mercuri, que cal anar molt de compte, sobretot en aquest període de l'embaràs, oi? També?
Sí, efectivament. De fet, hi ha un llistat de peixos que recomana evitar, no només en l'embaràs, sinó en la preconcepció i també durant la lactància. Sobretot parlem d'aquests peixos més grans, que acumulen molt mercuri. La llista és bastant extensa, però podríem nombrar aquí els que és més usual de consumir. Seria la tonyina vermella, el verat, el llobarro, la llagosta, el rap... I al final la recomanació general seria doncs, optar per aquests peixos petits, com seria, per exemple, les sardines o els seitons. I bueno, també lligat aquí amb el peix blau, no? Altres recomanacions bueno, d'evitar doncs, menjar depèn quins aliments crus, com seria, per exemple, el peix, a buscar sempre aliments pasteuritzats, que abans ho he comentat una miqueta amb el tema dels formatges, sobretot, però una miqueta... Bueno, això quan venen a consulta les pacients sempre els hi remarquem i els hi intentem doncs, deixar-ho molt clar perquè puguin viure tranquil·les aquesta etapa.
I altres aliments, altres coses que tu creus important que les embarassades han de tenir en compte a nivell de toxicitat?
Mira, hi ha això serà un apunt molt ràpid i convido a totes les noies que estiguin embarassades. Hi ha una guia que ho explica molt bé. Ara us faré un 5 cèntims, que es diu Contaminants químics ambientals presents en els aliments, guia de recomanacions a dones embarassades i lactants, que és del Juan Pedro Arevola Moreno, que parla una mica de tot el tema dels pesticides, plàstics, etc., que podem trobar i que podrien afectar la salut del nostre futur bebè, d'acord? Llavors, molts cops es parla de que seria convenient que aquestes dones estiguessin més basades en una alimentació ecològica. Però com és un tema molt extens i cal centrar-se una miqueta, nosaltres quan venen a consulta, els enviem, a part de donar-los un e-book on ho expliquem tot, els enviem l'enllaç perquè elles a casa s'ho puguin mirar. D'acord? Però sí que és interessant tenir-ho en compte, tot el tema plàstics, pesticides, la neteja dels aliments, etc. Això és molt important.
Us sembla que continuem parlant ara des de, ja no des de l'alimentació, sinó una mica d'altres activitats que ens poden ajudar, com per exemple el ioga estaria bé?
Sí, sí? De fet, bueno, jo soc professora de ioga per embarassades, des d'Íntima també tenim aquesta activitat que oferim bueno, les dones en aquesta etapa, i és molt important que les dones en l'etapa d'embaràs segueixin fent activitat física, si no en feien, doncs començar de menys a una miqueta més, però seguir-se movent, sí? Llavors puc parlar una miqueta dels beneficis, si voleu, del ioga, no? Que comporta no només a nivell físic, que seria doncs crear aquest espai tant per l'òrgan, tant pel bebè com pels òrgans també, enfortir la musculatura, guanyar una miqueta flexibilitat, obertura a malucs, bueno, millorar la mobilitat, i també ens ajuda molt en la col·locació òptima del bebè aquí en la... el nadó en la pelvis, no? També a nivell, doncs, més mental, no?, o psíquic, que ens ajuda a equilibrar una miqueta el sistema nerviós autònom, que és tot el que regula les funcions més involuntàries de l'organisme, i aquí entraria, bueno, la digestió, la respiració, però entraria també totes les funcions relacionades amb la gestació, també, amb el part i la criança. I res, també aquests moments de pausa, no?, que ens ajuden també a nutrir el vincle amb el bebè, i també a connectar una miqueta, a parar, connectar amb les necessitats que té la mare, no?, perquè a vegades és que sembla que durant l'embaràs ens parlen sempre des de la por, no?, pot passar això, pot passar allò, pot passar l'altre, i al final dius, bueno, moltes respostes la mare les té dins, llavors doncs aquests moments de pausa i de calma ajuden a la mare a connectar amb el moment present, connectar amb la intuïció i realment amb el que ella sent, no amb el que ens diuen, que està molt bé i és molt interessant escoltar, però realment la resposta la tenim.
I fluir amb el moment i amb la situació que estem vivint. Cristina, molt ràpidament, què li hauríem de dir o què li podem dir a una embarassada, sobretot quan té molèsties?
Mira, hi ha tres molèsties principals: l'acidesa, les nàusees, l'estrenyiment. L'estrenyiment els convidaria a fer ioga. I com ha dit, sí, moure, no? Perquè pensa que aquest nadó està ocupant molt de lloc. Per què ens passa això? Doncs que ens ocupa molt de lloc. Llavors, menjar menys i més cops. Seria un. La més cosa més important. Més àpats, més petits. Això els aniria molt bé. Evitar àcids i coses, evident, i estirar-nos, per exemple, han acabat de menjar, i moure's. Moltes em pregunten del gingebre. Cal el gingebre per les nàusees. Tema empíric. Hi ha noies que els hi va molt bé i altres que no els hi fa absolutament res.
Mm-hmm. Molt bé, doncs jo crec que hem fet una pinzellada, diríem que ràpida, però àmplia, d'una situació com és l'embaràs, de les qüestions que hem de tenir en compte, sobretot amb l'alimentació, i també amb aquesta actitud, no?, que hem de tenir. Li agraïm moltíssim a la Cristina i a la Clara que avui ens han acompanyat molt ràpidit.
Molt rapidet, us convido totes les dones embarassades aquest 23 de novembre, que farem juntament amb la Montse Albiol, una llevadora amb molts anys d'experiència, a Íntima Salut, a fer un taller, bueno, per fer una pinzellada, diferents moviments, postures per alleugerir possibles molèsties, i res, esteu convidades.
Doncs aquí queda aquesta invitació. Moltíssimes gràcies a les dues. Ho deixem aquí. I també ens acomiadem fins demà. Quan passin 3 minuts de les 10, aquí hi serem, fent faves comptades. Adéu-siau.